Passen 6 minuts de les 9. Bon dia, què tal? Com anem? Déu-n'hi-do, quina setmaneta meteorològicament parlant. Tornem a tenir un dia rúfol, amb carrers mullats i a l'espera de la pluja que caurà demà. Però tot això ens ho explica d'aquí uns instants el nostre home del temps, Pere Almendárez. Arrenquem ara, aquest divendres 6 de novembre del 2020, el Penedès en xarxa, tot escalfant motors, a Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio, Canal 20 i Ràdio Vilafranca. Aquest divendres començarem amb el temps i a continuació la prèvia esportiva. I a més avui també parlem amb el tècnic del Vendrell, Josep Lluís del Riu, per valorar aquest inici de temporada a l'Hockey Lliga. A 9:15, cita amb l'actualitat, primer flash informatiu amb notícies de l'Alt i el Baix Penedès, dels tres que oferirem al llarg d'aquest matí. I a continuació, les pistes amb la periodista Roser Ferrer, aquests ginys o gadgets, a vegades cookies i d'altres friquis, que ens selecciona i que ens comenta un cop al mes. Avui hi haurà molta música per combatre aquest dia gris i a les 10 dediquem la secció d'actualitat al concert solidari telemàtic de la cantautora Maria Jacobs, que es fa avui des del castell de Sant Martí Sarroca, organitzat per la Junta Local de Sant Martí Sarroca de l'Associació Espanyola contra el Càncer. En parlarem amb l'Albert Tor, president d'aquesta junta martinenca, i amb la mateixa Maria Jacobs. A 10:45, nova cita amb les notícies i a continuació ens fem ressò d'un parell de qüestions. Parlarem amb el director de l'Escola Municipal de Música de Vilafranca, Maria Dolors Calvet, en David Miret, d'aquesta tornada a les classes virtuals. Des d'aquest dilluns han reprès l'activitat via telemàtica. Ens explicarà com ho fan, pros i contres. I també us volem fer saber que aquest 40è aniversari de la Festa de la Fil·loxera ve carregat de moltes novetats que ja s'han presentat. Us les comentarem aquí. A les 11, cinema amb el Freddy Contreras. Parlem de notícies cinematogràfiques i com que no hi ha estrenes amb els cinemes tancats, avui li hem fet una petició i és que faci una tria tot mirant la videoteca i en recomani pel·lis optimistes. A 11:45, últim flash informatiu del matí i així que acabi, després d'una breu pausa, entomem l'entrevista dels divendres. Avui de nou sonarà la música perquè el nostre entrevistat és el compositor, productor i músic Pau Ballbé, que justament el cap de setmana passat havia de ser a Vilafranca, tot reprenent el festival Hivernacle, que per segona vegada es va haver d'ajornar. Avui en parlarem amb ell i escoltarem la seva música. I si sou d'aquells que encara esteu pendents de qui ha guanyat les eleccions als Estats Units, doncs aleshores en punt, butlletins en els quals esperem avui conèixer ja la notícia. Hem començat amb aquest primer a les 9, encara no se sap, n'hi haurà més a les 10, a les 11 i a les 12. Així anirà aquest matí de divendres, aquestes 3 hores que compartirem a partir d'ara i fins a les 12.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
El temps.
El cap de setmana, dia a dia, ens l'explica meteorològicament parlant el Pere Almendárez. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Fem com cada divendres un repàs a la situació meteorològica aquí al Penedès per aquest proper cap de setmana. Un cap de setmana que es presenta amb força núvols i també amb una alta probabilitat de pluja, especialment entre avui divendres i demà dissabte. Avui divendres esperem un dia amb un cel molt ennuvolat aquí al Penedès, però en conjunt amb poques precipitacions. Les precipitacions que caiguin ho faran especialment durant el matí i fins al migdia. En conjunt seran d'intensitat feble. Cel tapat durant aquesta tarda, això sí, amb una probabilitat de pluja ja molt menor. El vent també serà protagonista avui divendres, bufant moderat de llevant, especialment durant la tarda i especialment als municipis més propers al litoral. Les temperatures avui divendres pujaran, especialment ho faran les mínimes. Nit que serà poc freda, amb mínimes entre els 12 i 15 graus en general i màximes que es mantindran sense canvis i en conjunt es mouran entre els 14 i 17 graus. Demà dissabte ens arriba aquesta pertorbació que està deixant i que ha deixat durant les últimes hores intenses precipitacions, especialment cap al País Valencià. Dissabte esperem un temps més complicat. Durant bona part del matí i fins a primeres hores de la tarda esperem precipitacions que localment poden ser moderades aquí al Penedès. Durant la tarda aquesta precipitació aniria clarament a la baixa, tot i que encara es mantindrà el cel molt ennuvolat aquí a casa nostra. El vent bufarà moderat durant bona part del dia, especialment durant el matí, aquest vent que anirà bufant de llevant. Les temperatures dissabte sense gaires canvis, mínimes entre els 13 i 15 graus i màximes entre els 16 i 19 graus. Diumenge aquesta pertorbació s'allunya de forma definitiva i millorarà clarament el temps de cara a diumenge. Diumenge que durant el matí ja notarem aquesta millora amb grans clarianes aquí al Penedès. Durant la tarda sí que tornarà a arribar núvols que arribaran des del sud, però que com a molt deixaran el cel mig ennuvolat. No esperem precipitacions durant la jornada de diumenge. Les temperatures mínimes baixaran una mica, entre els 11 i 14 graus en general, i les màximes s'enfilaran lleugerament una miqueta més, fins als 18 o fins i tot 20 graus. El vent bufarà molt feble durant la jornada de diumenge, de component nord o nord-oest durant el matí, girant a component sud o sud-oest durant la tarda. De moment, això és tot pel que fa al temps aquí al Penedès.
Els esports.
Ara és hora de parlar d'esports i és que els divendres, després de la predicció meteorològica, toca la prèvia esportiva del cap de setmana. Una prèvia, com bé sabeu, molt minvada a causa de les restriccions de la Covid-19, que ens acosta l'Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs, com bé deies, prèvia molt minvada per aquestes mesures Covid que afecten i molt al món de l'esport. Recordem, 3 setmanes ja sense competicions esportives catalanes de caire no professional i, a més, una setmana sense entrenaments, unes mesures que s'allargaran com a mínim fins al proper divendres. A partir d'aquí ja ens restarà per veure com evoluciona la pandèmia i si s'afluixen aquestes mesures o continuen en vigor. En tot cas, el que sí que tindrem aquest cap de setmana és en primer lloc un partit de futbol i és el que enfrontarà el Vilafranca i la Pobla de Mafumet en la quarta jornada de la tercera divisió. Serà demà a partir d'un 6:15 de la tarda al Municipal d'Esports de Vilafranca. També tindrem, a banda del futbol, hoquei patins amb la 7a jornada de l'Hockey Lliga i amb Noia, Calafell i Vendrell com a representants penedesencs. Anem amb aquesta 7a jornada de l'Hockey Lliga i comencem pel Calafell, que pujarà demà el taló de la jornada a partir de les 12 del migdia al Palau Blaugrana i visitant el sempre perillosíssim Barça. També com a visitant jugarà un Vendrell que es desplaçarà ja diumenge a la Costa Brava per enfrontar-se al Palafrugell a partir de les 4 de la tarda. I finalment el Noia tancarà aquesta 7a jornada de l'Hockey Lliga visitant un altre històric de l'hoquei com és el Voltregà. Ho farà diumenge a partir de les 7 de la tarda i l'objectiu passa, com no, per endur-se la victòria i sumar ja més victòries que derrotes en aquest inici de temporada. Ja en l'hoquei Lliga Plata, el Vilafranca, sempre i quan ho permeti la pandèmia, rebrà demà a 6:45 de la tarda la visita del Capellades en la quarta jornada del grup nord. I feta ja aquesta prèvia minvada pel cap de setmana, deixem ara pas a l'entrevista de la jornada, que avui ens la du l'acompanya Lourdes Meroño des de Domenys Ràdio. Lourdes, molt bon dia.
Molt bon dia, Eli. Estem parlant amb el Josep Lluís del Riu, que ja el tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Molt bon dia, Josep Lluís, com estàs?
Hola, bon dia. Bé, bé, per sort, normalment tot bé.
Afortunadament tot bé. Anem a fer un petit repàs de com està anant aquesta Hockey Lliga i quina valoració en fas d'aquests partits que ja hem passat.
Molt bé, perfecte.
Bé, era complicat, passàveu de l'Hockey Lliga Plata a l'Hockey Lliga després d'un any d'aquest impàs que ja ho parlàvem al principi, i ara per fi ja estem en aquesta categoria que era la que volíem. Com han anat aquests partits? Ha anat tot el bé que volíeu o encara estem en un impàs que encara hem d'assolir aquest punt màxim del Vendrell?
Home, jo crec que ens falta un puntet encara. També sí que és cert que crec que l'equip ha competit bé, o sigui, hem estat competint bé des de que vam començar la majoria de partits. També la nostra aposta és de fer un joc que no és gens fàcil per un nouvingut, perquè estem proposant un joc molt agressiu, intentant portar la iniciativa als partits, proposant tota l'estona joc en atac, també variacions en defensa, i bueno, l'equip s'està adaptant, tot i que això és el que portàvem fent tot l'any passat també. Evidentment, al canviar de categoria, doncs hi ha algunes cosetes que les hem de canviar i ens hem d'adaptar, no? Tot i així, estem contents de com està anant. Potser trobarem a faltar algun puntet que se'ns ha escapat fora de casa per una miqueta falta de punteria, sobretot, i bé, en general, ja et deia, hem competit bé, i esperem seguir evolucionant una miqueta, sobretot en aquest tram final de joc, diguéssim, en la finalització, que bueno, els porters en aquesta categoria són tots molt, molt bons, i has d'estar molt fi, molt encertat de cara a gol si et vols emportar al final els partits. Però bueno, en general, bones sensacions, i a seguir creixent.
Us han tocat partits difícils. Vau tenir el Liceu i aquest intentàveu donar la sorpresa, però al final no va poder ser.
No, a veure, hem tingut complicat, hem tingut el Barça, hem tingut el Liceu. També hem jugat amb el Lleida a la seva pista, que Lleida també està a un bon nivell aquesta temporada. Sí, per això et deia que en general les sessions són bones, que hem competit bé, encara ens falta un passet. Evidentment, contra aquests grans monstres d'equips com són el Barça i el Liceu tens poca cosa a fer. El Barça a casa vam estar bé, l'equip va estar donant la cara tota l'estona sense perdre la identitat, i això ens va agradar. Al final els punts es van escapar perquè el Barça és el Barça, i a Corunya va ser un palet diferent. Allà, jugar fora de casa amb aquests equips, o sigui, jugar a casa ja és complicat, jugar a la seva pista encara ho és més, i allà a Corunya no vam tenir opcions. Vam intentar al principi, vam sortir forts, però a la que nosaltres vam desaprofitar un parell d'altres ocasions bones que vam fer i no vam poder marcar, i a la que s'han posat per davant ja van finiquitar el partit, i va ser complicat llavors de portar-ho. Però bé, ja et dic, al final aquests partits no són amb els que hem d'estar centrats. Evidentment, si podem donar alguna sorpresa la donarem, ho intentarem fer, però ara sobretot a partir d'aquesta jornada que comença el diumenge, ens juguem moltes coses. Si volem enganxar-nos allà a la mitja taula, a la mitja taula alta, per estar fora de les zones de descens el més aviat possible i no ficar-nos allà patint, ara ens ve un mes clau per nosaltres.
És a dir, bueno, de fet, aquest cap de setmana us enfronteu al...
El Palafrugell.
El Palafrugell, sí. Això, que sí. M'havia quedat en blanc per un moment. I aquest partit, com el veieu més fàcil que òbviament, els més complicats que heu tingut? És viable guanyar-hi?
Sí, bueno, és viable, clar, evidentment, sempre vas amb la idea. Però no són ni Barça ni Liceo, però són equips ben treballats, que l'any passat ja estaven a l'Hockey Lliga, que a part fora de casa... sempre és difícil guanyar. A més, tenim l'experiència de Taradell i Mataró, que vam fer uns bons partits i al final els punts et escapen, fent bons partits. I bé, doncs, aquest de Palafrugell, doncs, una miqueta el mateix. Serà un partit que l'haurem de lluitar moltíssim. Nosaltres intentarem dur en pràctica el nostre model de joc i el nostre idea de joc, però evidentment és dintre, evidentment que no són Barça ni Liceo, però ja et deia que guanyar fora sempre és difícil i haurem d'estar molt, molt concentrats i fer les coses molt bé si et vols emportar punts de qualsevol pista. Llavors és important perquè és un rival teòric directe, i que guanyar fora de casa ja en tenim ganes, perquè estem, ja et deia, que estem fent bons partits, però ens falta potser acabar de rematar aquestes opcions que generem, i bé, amb ganes també de continuar agafar una altra vegada la dinàmica de treure punts que vam tenir a les tres primeres jornades, no?
Josep Lluís, de moment vosaltres no heu hagut d'ajornar cap partit, de moment, però com esteu vivint la situació de la Covid, el tema d'entrenaments que estan afectats pel toc de queda?
Bueno, amb relativa normalitat, tot i la situació estranya, no? És a dir, ara jo diria que ja estem com una miqueta adaptats a lo estrany. Evidentment, ara ens estem canviant als vestuaris que no són els vestuaris, estem en una sala on hi ha molt d'espai, on tenim l'assistència de seguretat que es recomanen. Tot és molt complicat, no? El tema de gestió del post-entreno, després de l'entreno, on et canvies, on no et canvies, la relació que tens amb els altres usuaris del pavelló, tot és molt difícil. També els prepartits també són complicats, has de canviar en vestuaris diferents, o en dos vestuaris, no? per això, pel mateix que de les distàncies, amb mascareta, a la banqueta amb mascareta, és tot molt difícil, però bueno, per sort nosaltres no ens hem vist ara afectats per cap positiu, ni nosaltres ni els rivals en què hem jugat, i no hem hagut d'ajornar cap jornada, les hem pogut fer totes, i bueno, dintre d'això, doncs mira, ja et dic, amb certa normalitat, dintre de totes les situacions que ens hem hagut d'anar adaptant mica en mica.
Teniu por de que l'altre dia parlàvem amb l'entrenador del Calafell, i això de bé esperar fins al divendres a l'últim moment per saber si es juga o no es juga un partit, us genera inquietud?
A mi personalment no, perquè nosaltres ens plantegem la setmana com si normal, diguéssim, no? Nosaltres tenim un partit al cap de setmana, els dies d'entrenament durant la setmana els plantegem com si els juguessin, evidentment, i bueno, ja et dic, per sort no ens hem vist afectats per cap cas, i nosaltres estem vivint aquesta situació, ja et deia, amb relativa normalitat. Evidentment, sempre tens un neguit d'aquest últim hora, et poden dir, mira, que no jugueu, però bueno, com que almenys per part meva no ho pot controlar, doncs nosaltres la setmana la treballem amb normalitat i si a última hora doncs ens avisen que no es pot jugar o s'ha d'ajornar un partit, doncs l'ajornem i ja està, que no, evidentment no ens agrada perquè després, a banda de això que és una mala senyal, perquè vol dir que algú s'ha contagiat, uh-huh. A nivell diu també és dolent el tema de parar el ritme de competició, però bueno, ja et dic, ens anem adaptant, suposo que com tothom, a les coses que van sortint i les noves restriccions, les normatives i casos que puguin anar havent i endavant.
No queda una altra, no, Josep Lluís? L'altre dia parlàvem també amb el Pere Bàries el fet de que el sector de l'esport ha estat tocat, tot el que no siguin competicions com la vostra han estat anul·lats. A nivell personal, ho trobes just?
Ostres!
Et poso en una situació complexa ara mateix.
Sí, a veure, jo, com que tampoc sabem totes les variables que m'imagino que els que prenen les decisions poden valorar, tampoc no em vull ficar en una postura molt, molt fixa, no? Però el que està clar és que durant tota la temporada, pel que jo he anat veient, pel que he vist al nostre club a Vendrell, totes les mesures sanitàries que es van anar prenent i es van anar recomanant des de Procicat i la Generalitat i la Conselleria de Sanitat i tal, ho han fet bé. O sigui, des de la base s'està fent bé, i et parlo, ja et dic, des del nostre, del que jo veig. Llavors, clar, no sé fins a quin punt el fet de suspendre aquestes competicions no professionals, entre cometes, pot afavorir o no. Imagino que si ho han fet és per alguna variable que jo no conec, però ja et dic que la feina des del club a nivell de base i a nivell de mesures que s'han aplicat i que s'han acceptat han sigut bones. I entenc que això s'ha fet doncs, perquè al final els contagis i els riscos que pot suposar l'interacció social doncs es tenen molt minimitzades. Uh-huh. A partir d'aquí ja no sé què més dir-te perquè...
És complicat.
Sí, és complicat.
Doncs, Josep Lluís, a seguir endavant amb aquests partits, a seguir lluitant, esteu en una bona posició, esteu a desena posició i que vagi molt bé aquest partit que jugareu aquest cap de setmana i esperem, doncs, de cara endavant, doncs, poder parlar-ne i fer-ne un altre cop una mica de valoració.
Perfecte, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies. Una abraçada. Hola.
Mig minut i escaig i ens plantem a 9:45 del matí, primera cita amb l'actualitat de l'Alga al Baix Penedès, aquest primer flash dels tres que anirem servint al llarg del dia. I després d'una breu pausa, arriba la Roser Ferrer amb les seves pistes.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, recollim l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez.
La policia local de Vilafranca ha aixecat 116 denúncies per infraccions aquest passat cap de setmana. Ja fa uns dies que estan en vigor les mesures de confinament nocturn i de confinament municipal perimetral al cap de setmana, que s'allargaran de moment aquest proper cap de setmana. Segons ha explicat el cap de la policia local de Vilafranca, l'inspector Albert Romero, des del passat mes d'agost s'han fet 550 denúncies per no dur la mascareta o per dur-la de forma incorrecta, i des del passat 26 d'octubre per incomplir el toc de queda nocturn. De divendres passat fins diumenge, la policia local va fer 5 controls aleatoris per controlar entrades i sortides del municipi, que van acabar amb 28 denúncies. En total, entre els 3 dies es van aixecar 116 denúncies per diverses infraccions. Els aranzels de Trump comporten un impacte d'uns 50 milions d'euros en les exportacions agroalimentàries catalanes als Estats Units. L'increment dels aranzels aplicats pel govern de Donald Trump a productes agroalimentaris europeus ha suposat un impacte econòmic negatiu d'uns 50 milions d'euros en les exportacions d'empreses catalanes als Estats Units des de la seva entrada en vigor l'octubre del 2019 i fins aquest mes d'agost, segons dades de Prodeca. La carn, l'oli d'oliva i els vins són els productes que s'han vist més afectats. Les empreses agroalimentàries adverteixen que si Trump revalida de la presidència puguin replantejar-se d'exportar als Estats Units, ja que el republicà podria incrementar encara més els aranzels i ampliar-los a productes com ara el cava. Preveuen que aquesta política aranzelària seguirà vigent durant un temps, encara que Biden acabi accedint a la presidència. Malgrat el cava estar exempt d'aquests aranzels, sí que s'ha deixat notar l'impost sobre els vins, el segon producte més exportat l'any passat, que juntament amb el cava fregava els 72 milions d'euros, i és que el sector ha deixat de facturar uns 8 milions i mig d'euros. Cunit formarà part de la taula de mobilitat del Penedès. L'Ajuntament de Cunit ha aprovat el conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, els Consells Comarcals de l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i l'Anoia, els Ajuntaments del Vendrell, Vilafranca, Vilanova, Igualada, Sitges, Cubelles, Calafell, Cunit i Sant Sadurní d'Anoia i les autoritats del Transport Metropolità de Barcelona i Tarragona, per constituir la taula de mobilitat del Penedès. L'objectiu d'aquesta taula és fixar un marc de col·laboració per l'articulació de polítiques de mobilitat, les infraestructures i el transport públic a les comarques de l'àmbit territorial del Penedès, que les ha de permetre col·laborar en el procés d'elaboració, tramitació i avaluació del Pla de Mobilitat del Penedès en el marc del Pla de Transport de Viatgers de Catalunya, garantir la participació del conjunt de la presa de decisions, sobretot els aspectes que afecten a la mobilitat en aquesta part del territori. La taula es reunirà com a mínim en sessió ordinària 3 vegades l'any. El conveni té una vigència màxima de 4 anys des de la data de la seva signatura. S'instal·len nous punts de llum fotovoltaics a la Granada. Aquesta setmana s'han instal·lat 4 punts de llum fotovoltaics al municipi de la Granada, 3 al carrer de Jacint Verdaguer i un al camp de Villes Catalanes que hi ha a l'Avinguda de Catalunya. La tecnologia fotovoltaica permet generar electricitat a partir de la llum solar, evitant així l'emissió de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera. Els fanals, que contenen lluminàries LED, s'han pogut adquirir mitjançant una subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona. Les lluminàries instal·lades disposen de bateria amb una autonomia d'entre 36 hores i 3 dies.
Penedès en xarxa.
Passen 7 minuts de 11:15.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Són 7, ara ja gairebé 8, els minuts que passen de 9:45 i no 10:45. Hem volgut córrer més del compte, però encara som en aquesta primera hora del Penedès en xarxa. I ara saludem la periodista de La Fura, Roser Ferrer. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
La Roser ens ha preparat una tria on hi ha pistes cookies, pistes friki, pistes cool, pistes pràctiques, d'aquests jeans i gadgets que ella recopila setmana a setmana.
Això, una mica de tot.
Hi ha molt de coronavirus o has volgut passar d'ell?
Bueno, és que ara ja és inevitable, eh? Hi ha poca producció, que això ja us ho vaig dir el mes passat, hi ha poca producció de gadgets. I molts dels que hi ha, molts, són adreçats ja, adaptats a coronavirus. Sí. Però bueno, tot i així, potser n'hi ha dos o tres, eh?
I l'esperit nadalenc ja es comença a colar entre aquestes pistes?
Ja es colava el mes passat, però ens hem retingut una mica. Sí.
Sembla que vulguin fer Pasqua abans de Rams, oi? Cada any per aquestes dates.
Sí, totalment. És que ja, abans que passi la castanyada, ja hi ha Nadal. És una cosa...
Vinga, comencem amb aquestes pistes que avui comencem d'aniversari. Bufant pastís.
Sí. Perquè, clar, ara bufar també és un problema, bufar les espelmes.
Clar, no es pot.
No es pot. O ho fas allò amb el grup bombolla de casa i dius, mira, jo bufo aerosols que vagin on vulguin...
Passi el que sigui.
I ja ens encomanem a Déu. O t'has d'inventar-les per apagar les espelmes. Llavors, bé, només cal donar un tomb a les xarxes i passar, riure i passar una mica de vergonyeta aliena també de veure com la gent se les empesca per apagar les espelmes, no? Que si picant de mans, que si amb un diari així bufa, bueno, fent aire, no? I aleshores hi ha hagut algú que ja se les ha empescat per dir no renuncis a bufar les espelmes, però fes-ho amb seguretat. I llavors han inventat una mena de recipient de metacrilat transparent. N'hi ha de tres formes diferents, una de rodona, una de rectangular i una d'una porció així triangular, perquè tu posis el pastís a dins, val?
El pastís real.
El pastís real, sí, sí. I a més són altes, vull dir que pot ser allò un pastís d'aquests flonjos i gruixudets.
Ara no són massa grossos perquè com que és per sis...
Clar, per sis, però, bueno, escolta'm, això jo crec que això el coronavirus... Això, trigarem temps, sí. I potser s'allargarà i agafarem aquest hàbit. Llavors, què passa? Doncs que aquest recipient té una tapa, evidentment, no? Però la gràcia és que aquesta tapa té uns foradets, en té diferents, per on hi passa just una espelma d'aquestes de cera clàssiques, d'encendre amb l'encenedor, no? Cap cosa supersònica, eh? I aleshores, clar, tu pots bufar tranquil·lament, sense por que el pastís es contamini d'aerosols, no?
Després treus la tapa.
Després treus la tapa i la tapa de dalt i tota la del voltant i pots menjar el pastís tranquil·lament.
Molt ben pensat.
Sí, és molt xulo. A més, val 12 euros.
I això està molt bé.
Sí, i les mides són força estàndard, eh? Vull dir que tampoc és allò que sigui un superpastís i et quedi ridícul al mig. No, són mides de motllo, de pa de pessic, bastant normals.
Els motllos que tots tenim a casa.
Sí, exacte. Sí.
Ara que estem tan ni tan pastisseres.
Sí. I val 12 euros. A veure, 12 euros el que és una porció, que seria per una o dues persones. Llavors van avançar en 18, 20, però bueno, és una cosa que si ens posem a pensar que potser aquests hàbits que estem adquirint a algun es queda... Doncs mira, pots fer l'esforç, o si tens molts aniversaris d'ara fins a la primavera, mira.
Inverteixes.
Inverteixes i bufa't les espelmes com abans i tranquil, no?
En quina web ho trobarem?
Mira, a topitcakeshield.com. Topitcakeshield.com. De fet, es diu així. Topitcakeshield.
12 euros la porció.
Sí.
I aneu sumant. Fins a 6, de fet, hauria de ser.
Sí, el que passa és que llavors si agafes el motllo sencer surt més barat. Si agafes tot
la peça gran, et compensa econòmicament.
Sí, val uns 20 euros.
Està bé. I ara ens presentes un divan, senyor divan.
Un senyor divan.
Ara hi ha molta gent que fa reformes a casa, que canvia mobles, que inverteix.
Sí, exacte. Sí, clar, de fet diuen que no, que els sectors que van millor són aquests de les reformes a la llar i mobiliari, perquè com que no ens podem moure de casa, doncs mira, la posem al dia i ens la fem més acollidora. Llavors, clar, vam trobar aquest divan. És un divan, imagineu-vos com els típics de psiquiatre, de psicòleg.
Un senyor divan,
però tot modern, amb unes fotos, amb unes formes així com molt triangulars i tot acolxadet, amb un acolxat primet de color blanc. I llavors dius, bueno, mira, és xulo, em pot interessar. Però és que, de fet, aquest divan no està pensat per humans. Està pensat per gats. Perquè entre la base de baix i la superfície de dalt, el que hi queda és un habitacle per gat, un habitacle gran, de tota la llargada del divan, i aleshores és perquè el gat entri a dins i tingui la seva casa allà. Aleshores, clar, te'l comences a mirar i està, de l'interior està tot folrat, entre això, entre els dos espais, està tot folrat com d'una gespa artificial. I a més, té tot de cordes perquè el gat pugui esgarrapar.
De luxe pel gat.
Exacte, o sigui que mates dos pardals d'un tret,
sí.
No, amb això?
Sí, sí, és fàcil de netejar?
Ells diuen que aspirant és fàcil, i de fet és com gespa artificial, o sigui que podries passar-hi aigua i així. I la part de dalt, si és com d'una mena de pell d'aquesta artificial, o sigui que entenc que amb un drap humit es neteja. Ara bé, us he de dir una altra cosa, que és que no es comercialitza, val? De moment això és un prototip, l'han llançat i no sabem si es quedarà en una idea una mica rara d'algun dissenyador industrial o si realment s'adonen que sí, que hi ha mercat i volen produir-lo. De totes maneres, si voleu donar-li un cop d'ull, veure'l de prop i analitzar-lo una mica més en detall, es diu Cat House, és molt original el nom.
Sí, és fàcil.
I el trobareu a spaceinternational.com.
I si hi ha demanda, potser es llancen a l'aventura de produir, no?
Exacte, sí, sí.
Com aquells fans dels gats, i és el que tu deies, si hi ha poc espai a casa, és un dos per un.
Sí, el que passa és que el divan aquest no t'hi pots assentar, perquè com que té com una forma així molt triangular...
No el veus còmode.
Seria ideal per llegir, per exemple, però allò per dir, mira, és el substitut d'un sofà? No.
No.
No, no ho seria, no.
Molt bé.
Ara, a nivell de disseny és bonic, sí.
Jo et preguntava si s'havia colat l'esperit nadalenc o la Covid i has dit que sí, que és inevitable,
sí.
I ens portes una pista, Covid-19 total.
Sí, crec que sí, sí, no me'n queden gaires, ja. Sí, perquè clar, ara tots ens rentem les mans, ens les infectem 200 vegades al dia, no portem la mascareta, però escolta, ara que comença a venir el fred, què farem quan haguem de sortir al carrer amb guants? I no per un moment, és a dir, mira... Doncs sortim i me'n vaig a comprar o vaig a passar la tarda, vaig amb els guants, entro, surto, com ho farem?
Mira, no hi havia pensat.
Ah, jo tampoc fins que no ho vaig veure, aquests guants.
Clar, no és gens fàcil desinfectar-te si vas amb guants.
Clar, a veure, jo entenc que si portes les mans netes i te'ls poses i no toques res, no passa res, però a vegades tocar alguna cosa és inevitable,
però,
no?
Clar, en el moment que amb els guants toques alguna
clar,
cosa...
exacte, una barana...
ja està.
Exacte, ja les tens contaminades. Doncs, tranquils, calma, perquè arriben els guants antibacterians.
Què dius ara?
Sí, el que sents.
I aquests es comercialitzen?
Sí, 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 i valen uns 12 euros, 18,85. Ai, 11,85, perdona.
Preu de mica invisible?
Sí, 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 sí. No són gaire bonics, o sigui, no demaneu disseny, perquè
no.
Encara no. Són uns guants normals i corrents, estan fets amb un 80% de poliacrílic i aguanten 50 rentades. Jo crec que això una mica és com les mascaretes, no? N'hi ha d'un color marró i n'hi ha d'un color més gris negrós. Hi ha dues mides diferents, dues talles. Però, home, és una bona idea, sobretot, no ho sé, això, de cara a amics invisibles i... Es diuen, també molt originals, Antibacterial Gloves, i els trobareu a kickerland.com. A més, una cosa que sí que tenen és que... o sigui, pots tocar el mòbil i les tauletes... que et detecta el dit, que a vegades hi ha guants que no...
Ah, sí, és veritat, que no hi ha manera.
Això tenen un plus afegit.
I han pensat.
I han pensat en això.
Ara, bonics no són.
No, són bastant sossos, la veritat. Són com aquests típics guants de llana d'un color llis. El que passa és que, clar, tenen un color marronós o un color gris fos. No són alegres. Però, bueno, esperem temps al temps, perquè al principi les mascaretes totes eren d'aquestes quirúrgiques, no? I ara ja n'hi ha de mil colors.
El que vulguis.
El que vulguis,
sí,
per això.
Sí. Arribarà el disseny en aquest camp, també.
Segur que sí.
És una molt bona pensada, és econòmica i pràctica.
Sí.
Això sí que ho té. La següent pista és una estora, no una estora qualsevol, clar.
Jo crec que aquest és el gadget fastigoset de la setmana.
Sí?
Ja us ho adverteixo així abans de començar. Sí. És una estora de bany, però no és qualsevol estora, com deies, sinó que és orgànica. Què vol dir orgànica? Que té vida pròpia, així, literalment.
I és pel bany, justament?
És pel bany.
Quan vas descalça?
Ara ho entendràs, eh? Ara ho
aviam,
entendràs.
Aviam.
Perquè està feta de fongs i de molses.
Què
Llavors,
dius,
clar, el bany és com el seu hàbitat ideal.
Clar, hi ha molta humitat.
Perquè amb la humitat...
Sí, sí.
I aleshores, quina és la idea? La idea és que és una base sòlida de plàstic i s'hi planten unes llavoretes, val, de molses, i aleshores entra la humitat del bany. I que quan tu surts, la trepitges amb els peus mullats, doncs clar, allò és un caldo de cultiu.
I tant.
I va creixent, i va proliferant. És bastant escarós. O sigui,
al final igual s'ha de segar i tot, eh?
Sí. A veure, tu quan la veus així de lluny penses, ai, mira, és original i tot, perquè...
A mi no m'ha fet angúnia, quan m'has ensenyat la imatge.
Però bueno, ja, ara
no he captat tot el detall.
Aquesta és aquesta és el prototip. Perquè això és algú també que ha tingut una idea brillant, una noia vietnamita que es diu, a veure si ho dic, si dic bé, Nguyen La Shan, Nguyen La Shan, que llavors aquesta noia és la que va tenir la idea. I clar, s'ho va currar molt i va posar, o sigui, va combinar com així en diagonal diferents tipus de molsa, fins i tot fer un dibuixet. Però llavors ella va fer la idea, va dir, jo aquí us la deixo. Llavors han sortit tots els friquis i han començat a penjar vídeos a YouTube tutorials.
Amb el seu resultat.
Amb els seus resultats. I llavors això ja no és tan xulo, eh? De fet, n'hi ha algun, de debò, que jo l'he vist, que sembla... és molt semblant al planter que venen el dissabte al mercat.
Sí.
Doncs seria molt semblant, seria agafar una safata aquella de planter i plantificar-la al lavabo.
I no és això.
I no seria això. Ha perdut una mica la idea original.
Clar, és divertit el fet que la crees tu, no? Que la fas tu,
sí.
L'estoreta.
Sí, sí, és el do it yourself aquest,
però,
no?
Però, clar, m'hi faria una mica d'angúnia sortir de la dutxa i posar els peus...
Sí.
Nus, descalços...
Sobre
la molsa... La molsa i el que creixi allà.
Exacte, sí,
no sé,
sí.
No sé dir-te, eh?
No ho sé. A més, si et passes d'humitat, bitxets i de tot hi deu haver, eh? Però, bueno, escolta'm. Nosaltres, ja us he advertit, és la pista friki del mes, vull dir que aquí la teniu. Es diu la Roser.
El nom és molt glamurós.
Sí, exacte.
No fa justícia.
I ho trobareu a yankodesign.com.
yankodesign.com. Sí. Xafardegeu, que això és divertit de mirar.
Sí, sobretot perquè allà trobareu els links de llavors de la vida real.
Vinga, que ens deies que l'esperit nadalenc ja s'ha colat, és inevitable, i ens portes un element molt característic d'aquestes dates que s'acosten.
Sí, perquè mira, escolta'm, ja que ens haurem de quedar tancadets a casa, si us agrada l'esperit nadalenc, va, poseu-vos-hi ja, decoreu i vinga, per la porta grossa. Si no teniu gaire espai, clar, l'arbre de Nadal és com... O sigui, ha d'haver-hi un arbre de Nadal en totes les cases, no?
Sí o sí.
Pot ser natural, pot ser artificial, pot ser de fusta, pot ser simbòlic, però l'arbre de Nadal l'has de tenir.
De fusta en reculls sovint, eh? Cada any en trobes xulos. De fusta.
Sí, n'hi ha molt xulos, sí. A més, molts són empotrables, també, vull dir que no ocupen espai. En la línia aquesta no ocupa espai, aquí us presentem un arbre de Nadal artificial, seria com d'aquests de plàstic, eh? Això sí, ben fet, eh? No d'aquests que els desplegues i queda tot pelat. No, no, ben fet, però només mig. És mig arbre de Nadal. Clar,
si per una qüestió d'espai.
Exacte. Sí. Seria per, com per empotrar-lo a la paret, per deixar-lo en un raconet quan tens poc espai, doncs és ideal, perquè a més és alt, eh? Vull dir, fa patxoca, però clar, només t'ocupa la meitat de l'espai que t'ocuparia, si no, molt amplada, no?
Això està molt bé.
Està molt bé. L'arbre aquest és de qualitat, eh? O sigui, es veu allò, les fulletes ben fetes, no és xungo. A més, porta leds incorporats, un munt de leds. Els podeu triar blancs o els podeu triar de colors. El pro, ja te'l pots imaginar.
Pica.
213 euros. Tenint en compte que només és la meitat de l'arbre, és caret.
Sí.
No? I si és tot, els arbres aquests bons ja valen diners, eh? Però clar, aquest és que justament és la meitat.
Clar, però si tens un espai on hi encaixa, escolta...
Sí, clar, imagina que tens allò...
És una inversió, ja no compres cap arbre cap any.
Dues finestres, un espai petit, el col·loques allà i no t'agafa amplada. És xulo. El trobareu a una web que es diu hamasher.com i allà és on es ven, eh? L'arbre aquest. Es diu The Wall Christmas Tree.
Carai, quin nom tan...
És que si trobo que no s'hi maten gaire batejant els gadgets, eh?
No, l'arbre de Nadal mundial, vinga.
Ara ens posem una miqueta... Una miqueta més cultes, eh? I
vinga.
A mi m'encanta aquesta pista, és molt guai. No sé si és perquè jo potser sóc una mica friqui de la mitologia, però l'he trobat superinteressant. I a vegades a les pistes s'aprenen coses, i no són xungues només, eh? I aquí és un exemple. Parlem de criptozoologia.
Què és això?
És com una ciència tota rara, ve del grec criptos, que vol dir ocult, zoos, animal, i logos, estudi, val? Aleshores seria l'estudi dels animals desconeguts, de mítics, vale?
Unicorns i bèsties d'aquestes.
Sí, però una miqueta més enllà, eh? O sigui, no tan popular, o sigui, tan coneguts. El mapa aquest que de criptologia el que fa és recollir, és un mapa mundi il·lustrat, o sigui, és dibuixat, i el que fa és que en cada país o àrea, zona, val? Per exemple, l'estat seria la península Ibèrica, estaria tot, hi ha un dibuix d'un ésser mitològic arrelat a la cultura, no? I aleshores te'l dibuixen i te l'expliquen, et posa el nom. Val?
I quin és el de la península?
Aquí ve la decepció.
No t'agrada?
No, gens. És el coco.
Que viene el coco,
que viene aquest? El coco. Sí, no m'agrada gens. No. I a més està dibuixat com si fos un monja, així, tot fosc, que s'emporta un nen, saps? És així com tot fantasmagòric, que ja ho és una mica, tot el mapa, però, clar, jo no ho sé, sí que és veritat, que de petit sí que ens ho deien l'home del sac, el coco, però
sí.
No sé, jo crec que aquí
però
tenim
si ara li dius a les teves criatures, riuran.
Sí, molt, no sabran el que és, exacte.
S'ha perdut.
Sí, sí, sí. No sé, en aquest mapa podeu descobrir això, des de Bigfoot als Estats Units, fins a genis a molts països àrabs, dracs, bruixes, gegants... És xulo de veure, I bueno, de mirar, de tafanejar una miqueta, a veure quins éssers mitològics apareixen en diferents llocs del món.
I és gran aquest mapa?
Sí, és gran, Seria, no ho sé, deu fer un metre vint, una coseta així, sí. I després... Bueno, sí, el pots... I és en castellà i és en anglès. El pots tenir en els dos idiomes. Es diu Wall of Cryptids.
I quant costa?
El preu ara m'has matat, ara no el tinc. Perquè crec que de moment el van llançar en una web que es diu Saving Spud, que és una web especialitzada i no es comercialitzava. Almenys nosaltres no el vam trobar al preu. Cosa que ens fa pensar que no... que l'han llançat allà,
aviam,
amb fotos
com un
i tot,
sonda,
però venda online encara no hi és. El trobareu al blog especialitzat aquest Saving Spud, i si no, si voleu una miqueta més d'informació, hem trobat una altra web que es diu cashnetusa.com, que també hi és. Hi ha més imatges.
I farem un cop d'ull?
Sí, és xulo, val la pena, de veritat, sí.
Més enllà del coco, veure quins altres éssers mitològics recull.
Està bé, doneu-me un cop d'ull.
Què més proposes?
Va, ara, l'última del coronavirus, i tampoc és relacionada directament amb el coronavirus, però és el teletreball. Clar, vosaltres, no sé aquí la ràdio com ho teniu per teletreballar, hi ha moltíssima gent que està teletreballant a casa, té les seves parts bones, les seves parts dolentes, a veure si me'n surto, però clar, el que sí que és complicat és quan hi ha gent a casa, teletreballar, com
mentre
vam estar
escola,
fent la primavera passada.
Tot va bé. En el moment que no hi hagi escola, serà una altra història.
Aquí està. Aleshores, hi ha un estudi de disseny noruec que ha creat una mena de càpsula, seria com un cub, superxulo, molt nòrdic, que és un habitacle, i és per posar-lo, si vols, dins d'una habitació d'un garatge molt gran, el pots posar, però si el vols posar fora també resisteix... pluja, neu, fred, val? I aleshores és molt xulo perquè és això, és un cub amb tots els, cantos arrodonits, és de color negre, això és bàsicament perquè té un vidre negre al davant, perquè filtri una mica la claror del sol i això, o sigui que entri la llum però no t'encegui. Aleshores, bé, tres parets sòlides, un vidre al davant, el terra de fusta, una porta al darrere i porta fins i tot una taula a mida que es pot treure i posar, val? Està totalment insonoritzat i està adaptat perquè puguis connectar-t'hi, val? Fer així a l'ordinador, connectar-lo, Bluetooth i tot això.
Has de tenir molt espai a casa per posar aquest habitacle?
Has de tenir espai perquè, sí, és gran, és alt, clar, tu hi entres dret, i t'hi pots moure. Jo crec que dues persones hi caben bé. Has de tenir molt espai i has de tenir diners.
Les dues coses.
Les dues coses, perquè val 11.900 euros.
Sovint van de la mà, per això.
Sí. Sobretot amb els invents nòrdics, es fan pagar. Doncs això, val 11.900 euros. Ara bé, també té una part xula, que és versàtil, perquè si tu tens poc espai a casa, però en canvi tens molt de pati, val? El pots col·locar allà, treus la taula quan has acabat la teva jornada laboral i allò pot servir fins i tot, no sé, per una habitació per jugar.
Una cabana,
sí,
no?
Sí, si vols anar a fer ioga, no ho sé.
És polivalent.
Li pots treure una mica més de profit.
On el trobem?
Mira, el trobareu a la web de l'estudi que l'ha creat, que es diu StudiPod, i això, StudiPod.no, de Noruega.
I acabem dolços?
Sí, acabem dolços i fent sensibilització, val? Perquè el 19 d'octubre va ser el Dia Internacional contra el Càncer de Mama, vam veure moltíssimes iniciatives, el llaç de color rosa, val? Però aleshores una empresa francesa va voler anar una miqueta més enllà, no? I va estar pensant a veure què podien fer. És una empresa francesa, no us ho he dit, que fa xocolata, comercialitza amb xocolata. Llavors el que va fer va ser llançar, coincident això amb el 19 d'octubre, unes tauletes de xocolata que cada presa són uns pits. Val? I són amb xocolata amb llet i sense llet. Aleshores es diuen xocolat o lala i és això, no? Tu mira, menges una presa de xocolata que tens dos pits, un parell de pits. Però no es va acabar aquí, perquè no, o sigui, el que es tracta és de conscienciar. Aleshores, en el dors t'hi adjunten un fulletó amb com fer-te una exploració mamària, quan has d'anar al metge, quan no. És xulo.
Original, i
és
tant.
És original. I resulta que ha tingut tant d'èxit que l'han continuat produint. Val? Aleshores, ara en podem comprar encara, val 8 euros la tableta així de xocolata, i la trobareu a chocolatolala.fr.
Sona francès, oi?
Sí, aquest sí, olala. Són francesos, olala. Nosaltres, bueno, li diem xocolata pits, però ja et dic, és el que ens ha agradat, a part d'això, no? De l'originalitat, ha sigut que fan... Són originals, però per conscienciar.
I segur que és bona, també.
Sí, segur.
A més a més.
Sí, 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 té molt bona pinta, eh?
Doncs així de dolços, amb aquesta xocolata pits, acabem aquestes pistes amb la Roser Ferrer. Moltes gràcies, Roser. Suposo que el mes vinent, quan tornis, portaràs idees per regal?
Sí, sí, jo crec que sí.
Ja cauran, no?
Això ja és no parar, però ja us adverteixo que segur que n'hi ha alguna adaptada al temps de pandèmia.
Gràcies, Roser, i bon cap de setmana.
Gràcies, fins el mes que ve.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.